Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts al Llindar, un programa en què viatgem a un altre món. Un món estrany, sorprenent, un lloc més enllà de la realitat que coneixem. Un món impossible, on es desintegra la realitat que veiem i accedim a una realitat diferent, on pot passar qualsevol cosa i on, fins i tot, podem arribar a sorprendre'ns de nosaltres mateixos. Avui creu el llindar amb nosaltres Aina Clotet. Benvinguda, Aina.
Hola, com esteu?
Ja t'han tapat els ulls completament, oi?
Sí.
Com els nostres oients ja saben, totes les persones que creuen el llindar porten els ulls tapats amb un antifaç completament opac que no permet veure res. I és que només si estàs completament a les fosques pots veure el llindar. Sé que sona estrany, però no et preocupis que jo et guiaré. Ja no veus res?
No, no veig res.
Perfecte. Doncs si mires fixament en la foscor i t'hi concentres, veuràs que a poc apareix una línia de llum tènua que va de dalt a baix. Sembla una porta entreoberta, tot i que no ho és exactament. Avança cap a ella sense por, recorda que la meva veu et guiarà tota l'estona i prepara't. Creuem el llindar. Unes mans petites d'uns nens d'uns 5 o 6 anys t'empenyen per darrere i t'obliguen a avançar. Camines per un passadís blanc, no gaire il·luminat. Els nens t'empenyen amb tossuderia. Et venen ganes de girar-te i escridassar-los, però fas l'esforç d'aguantar-te. Arribes al final del passadís i veus una gran obertura. És una mena de camp enorme, de sorra, envoltat de graderies de pedra, com una rèplica del Coliseu. Quan surts a fora, t'adones que les graderies pugen molt amunt, fins a formar 5 o 6 pisos. Són plenes de nens i sembla que estan esperant alguna cosa. Mires de cua d'ull i veus un nen i una nena al teu darrere. A diferència dels altres, van vestits amb una mena d'uniforme, com si fossin guàrdies. T'adones que porten penjant a l'esquena unes llances llargues que gairebé toquen el terra. Un d'ells et torna a empènyer, donant-te a entendre que millor que miris cap endavant si no vols que s'enfadin. Al davant hi veus la dama Rigelabert. Pestanyeges un moment, però no hi ha dubte que és ella. La roba de coloraines, els rínxols vermells i aquell somriure indestructible que desafia la teva cara de perplexitat. Però avui el somriure té un tic estrany, com si per sota s'hi insinués una por extrema. L'escorten dos nens guàrdia com els que són amb tu. La fan avançar cap endavant, conduint-la fins al peu d'unes escales que s'alcen uns 2 metres. Damunt de les escales hi ha un tron de pedra blanca amb un respatller que s'enfila 2 metres més. Hi ha assegut un nen que encara no deu tenir 10 anys, vestit amb roba clara, excepte una capa vermella mal posada que de tant en tant es mou amb el vent. Està repenjat al respatller amb aire de desinterès, amb l'esquena molt corbada i un peu damunt del seient. Té els cabells molt curts, un front que no s'acaba i uns ulls petits que miren amenaçadors. És clarament el rei d'aquest país. Dreta al seu costat hi ha la mà dreta del rei. És una nena que porta un vestit blau i té agafat un gran ceptre de fusta amb una punxa daurada al capdamunt.
Compareix davant sa majestat la cantant dama Rigelabert, autora de cançons com Els dies de la setmana, Les vocals, Bon dia o Els mosquits. Es presenta aquí acusada d'adoctrinament infantil en el grau més sever. L'acusada ha estat manipulant infants des de l'any 1998 a través de les fosques arts de la psicopedagogia. Es calcula que generacions d'infants de Catalunya han après a rentar-se les dents per culpa seva.
Per culpa, no, gràcies.
O que la innocència de criatures tan petites de fins a 2 anys d'edat normalitzessin que havien de passar 5 dies empresonats en institucions escolars i només 2 a casa.
Persones com tu em recorden que encara és important vigilar.
Per sort, des que jo vaig arribar al tron, els nens ja no hem d'aguantar aquests intents de subjugar-nos disfressats d'educació. Ara som lliures! Oi que sí, som lliures! Per què vols que els nens es rentin les dents o se sàpiguen l'abecedari? Digues, quin objectiu amagues?
No amago res. És que és bo rentar-se les dents, veus? Si no us les renteu, les teniu superbrutes. És important, és que és salut. I a més és més divertit cantar-ho i fer-ho a la vegada que ho cantes. És molt divertit que et cantin una cançó mentre rentes les dents.
I no podies fer música només per ballar i passar-s'ho bé?
Doncs també, però és que serveix per passar-s'ho bé, rentar-se les dents també. I la cançó de l'abecedari també és molt divertida per ballar.
Ho havies d'infectar tot amb aquest adoctrinament, oi? Mentre jo sigui qui regna, tots els ciutadans es despertaran a l'hora que vulguin. S'ha acabat sentir el teu bon dia a casa i a l'escola, un dia rere l'altre, cada dia. No volem fer fora la mandra, volem dormir!
Bon dit, senyor!
A veure, dormir està molt bé i s'ha de dormir moltes hores, però també ens hem de llevar i és bonic llevar-se cantant.
Sí, sí, el que tu diguis.
Una cançó per llevar-te.
I finalment, el càrrec més greu de tots. Quin és el fosc motiu que hi ha darrere de voler-nos fer menjar fruita i verdura i disfressar-ho de divertit?
La fruita i la verdura és boníssima. Jo m'alimento de fruita i verdura i hi ha molts nens que també ho fan. És que és boníssim i et fa fort i et fa créixer sa i saludable.
No ens enganyaràs. És molt més divertit menjar xutxes. Porteu-li xutxes!
No m'agraden les xutxes.
Uns nens arriben amb una bossa carregada de llaminadures i les embuteixen a la boca de la Dàmaris.
La veritat és que sóc vegetariana, no m'agraden les xutxes.
Hi ha núvols, xupa-xups, tires àcides, polvos pica-pica...
Quina cara que fa! Bé, em sembla que ja ens hem divertit una bona estona, oi que sí? Tens alguna cosa a dir per defensar-te de tot el que has fet?
Jo tot el que he fet ho he fet amb tot l'amor i pensant en vosaltres i en les vostres famílies.
Doncs que entri el botxí.
El botxí?
Al fons de la sala estava esperant un nen vestit tot de negre amb una caputxa que només té dos forats per als ulls. Avança a poc perquè arrossega una espasa més llarga que ell.
Què és això?
Els dos guàrdies infantils s'enfilen per l'esquena de la Dàmaris i l'obliguen a baixar el cap. El rei somriu. La Dàmaris no té temps per reaccionar. El botxí ja és al seu costat i aixeca l'espasa, que queda suspesa a l'aire un moment, segurament perquè pesa més l'espasa que la criatura que la fa anar. Però de seguida cau i li fa un tall al clatell que no és definitiu. El botxí no ha tingut prou força com per decapitar-la d'un cop sec. La fulla de l'espasa ha quedat clavada al coll. La sang brolla desmesuradament i forma un bassal a terra.
Ah, quin desastre. Posa-li més ganes, va!
El botxí procedeix a intentar serrar el coll. Però la fulla no està feta per això. Veus com la Dàmaris defalleix mentre el botxí s'esforça a serrar per acabar la feina? Ella sembla a punt de perdre el coneixement.
Oh, no pot ser.
El botxí serra i serra sense èxit durant segons. Minuts. Primer la pell, després les venes i la carn. El problema són els tendons i les vèrtebres que no es volen separar. Però el botxí no es desanima. Al final, un dels dos guàrdies va ajudar-lo i entre els dos aconsegueixen superar les últimes resistències. El cap cau i fa un so sord. Els nens que tens al darrere t'empenyen i t'obliguen a caminar en direcció al tron. Et trobes recorrent el mateix camí que la Dàmaris fins que arribes al davant del rei. El monarca et mira des de dalt, baixant les pupil·les cap a tu però sense veure't realment, com si et pogués traspassar. No pots evitar de fugir-li els ulls i abaixar la mirada. A terra hi ha el cap tallat de la Dàmaris, amb aquell somriure finalment convertit en una ganyota horrorosa, on s'intueix el pànic i el desconcert dels últims instants de la seva vida. Els rínxols li cobreixen els ulls i el vermell dels cabells es barreja amb el vermell de la sang. El bassal arriba fins a tu, t'envolta les sabates, notes la humitat amb la planta dels peus.
I ara aquesta qui és?
Compareix davant sa majestat l'actriu Aina Clotet, protagonista i co-creadora de la sèrie Això no és Suècia. La sèrie de televisió que va fer creure mares i pares que no havien de sentir-se culpables per com criaven els fills. Es presenta aquí acusada de col·laboracionista amb l'adultocràcia i el poble demana un càstig exemplar pels seus actes manipuladors.
Així que ets tu. Definitivament mereixes un càstig exemplar. El poble, com sempre, és savi. Imagino que tens fills, tu.
Sí.
I suposo que de tant en tant t'has equivocat com a mare, oi que sí?
Molt.
O és que has estat la mare perfecta?
No. Crec que podria dir que m'equivoco cada dia.
Ja m'ho pensava. I has pensat, no passa res. No he de fustigar-me amb els errors, tots ens equivoquem. Mentida! No tothom s'ha equivocat, només t'equivoques tu!
Ah, sí? Tu consideres que no t'equivoques?
Sí.
Ah, jo crec que teniu molta raó amb les coses que esteu dient, eh? Molta raó.
Ah, sí?
Sí.
Doncs no ho sembla.
Sí, no, jo crec que teniu molta raó d'estar enfadats. Perquè potser no se us escolta, no? Potser teniu aquest petit problema. Per això esteu tan enfadats.
Evidentment. Les mares i els pares us heu de sentir culpables. Si sou els responsables de tots els trastorns i traumes que després els vostres fills arrossegaran quan siguis grans, no te n'adones o d'on creus que trauran els seus traumes, eh?
Sí, no, això està claríssim. A partir del moment que portes un fill al món, saps que li estaràs pagant un terapeuta, no? Però també la vida és bonica, no? No t'ho sembla?
De vegades no.
Ja.
Ara mateix no m'ho sembla.
Ja,
perquè... Saps per què? Perquè ens ompliu el cap de les vostres frustracions i de les vostres expectatives. I voleu fer amb nosaltres el que els vostres pares no van fer amb vosaltres. Voleu fer les coses diferents.
Sí, tens tota la raó i us volem fer creure que la vida és fàcil i bonica i que i esteu farts, jo us entenc. A mi tampoc m'agrada aixecar-me d'hora pel matí. I tampoc m'agrada haver de menjar verdura. No m'agradava de petit haver de menjar verdura i peix.
Doncs no cauré en la teva treta, perquè és igual si voleu fer una criança així o una criança aixà. Si voleu ser estrictes o voleu fer una criança lliure, com tu bé estàs defensant ara o estàs dient. El cas és que teniu una idea de com han de ser les coses i ens la imposeu, igualment. I de vegades fins i tot us penseu que ho esteu fent bé. Ens esteu enganyant, dient-vos a vosaltres mateixos que voleu donar als fills oportunitats que vosaltres no vau tenir, eh? Dieu, l'apuntaré a música, que a mi els meus pares no m'hi van apuntar mai, o li faré fer les trascolars d'anglès perquè no li costi tant com em va costar a mi, segur que en el futur m'ho agrairà.
Sí, és que tens tota la raó. Tens tota la raó, ens equivoquem perquè volem intentar que sigueu feliços sempre i això no és possible.
I tu penses que això és una excusa?
De què?
Una excusa que en realitat voleu tenir els fills més especials i únics per competir amb la resta de pares. Que voleu que guanyem competicions, que ens triïn per fer els discursos a l'espectacle de l'escola, que sortim els més guapos a la foto de grup, que tothom es meravella amb nosaltres, perquè som un reflex vostre, la vostra creació. I això us fa unes mares i pares meravellosos, o us fa sentir-vos així.
A mi això em sembla un malson, també.
Obteniu a través nostra l'autoestima que mai vau tenir pel vostre compte.
Tens tota la raó.
Fins i tot us en sentiu orgullosos. Fins i tot si per apuntar-los a totes aquestes activitats i poder-les pagar treballeu de forma desmesurada i, per tant, pràcticament sempre esteu fent feina o tan cansats que no teniu esma de jugar amb els vostres fills. Però tranquils, que ho esteu fent molt bé. Això és el que voleu sentir, oi? Que ho feu molt bé, que no passa res. Es tracta de sentir-vos una bona mare o un bon pare. Digue'm una cosa, Aina. Tu li dediques prou temps als teus fills?
Ara, sí. Ara mateix, aquesta època de la meva vida, sí. Sempre voldria més, perquè penso que la vida va molt de pressa.
Ara tampoc ets una bona mare. Cap de vosaltres ho ha estat mai. És impossible ser-ho.
És que sí, és que és impossible.
Tant si us preocupeu de ser-ho com si no, acabeu volcant sobre nostra massa coses. Ens ofegueu i ens condemneu a ser el vostre reflex. Però això, saps què? S'ha acabat. Els nens hem posat punt i final a l'adultocràcia! Serem la primera generació de nens lliures, lliures de debò.
Ah, molt bé, no anireu a l'escola?
No.
I què fareu?
No arrossegarem les vostres merdes. Si això és el que vols saber, que al mateix temps venien dels vostres pares i les d'aquests dels seus pares. I saps què? És hora de fer net.
Senyor, disculpeu.
Què passa? Per què m'interrompeu ara?
M'informen d'un esdeveniment molt important.
Què passa? Problemes de les fronteres? Us en podeu encarregar sols?
No, senyor. És que el jugador oficial del regne s'ha passat aquella pantalla del Super Mario Odyssey on estàveu encallats.
La de la Luna?
Sí, senyor.
Per fi! Me'n vaig a continuar jugant ara mateix. Es posposa el judici fins a nova ordre.
El rei marxa a correcuita. Un dels guàrdies que tens al darrere fa cara de decebut.
No et pensis que trigarà gaire a executar-te. Sa Majestat no és gaire bo jugant a videojocs i recorre sovint al jugador oficial per acabar-los. Aviat t'arribarà l'hora.
Et condueixen de tornada cap a la teva cel·la. Passes per un passadís ple de cel·les buides. Imagines tots els adults que deuen haver passat per aquí abans que tu. La cel·la és un petit quadrat de parets de pedra humides i amb clapes de líquens. No té cap finestra, només una petita claraboia molt amunt, a 3 o 4 metres del terra. Et deixen tancada darrere els barrots. La cel·la del davant està ocupada per una dona d'uns 50 anys, amb els cabells llargs i morenos, lleugerament ondulats, i una cara de mestre de primària que no se l'acaba, plena de dolçor i de fatiga.
Com és que no t'ha executat?
Per què he anat a jugar a un videojoc?
Ah, És això. A mi tampoc m'ha matat encara. Però en el meu cas és diferent. Jo vaig ser la seva mestra, saps? A primària.
I què vas fer tan malament?
Encara que et costi de creure, era un nano molt maco. No era d'aquests que ja es veu que són malvats. D'aquests n'he tingut un munt i els veus venir de seguida. El problema amb aquests és que, per molt que vegis que són uns malparits, no hi pots fer res. Com a molt intentar protegir a la resta, però és molt difícil perquè són retorçats i llestos. Aprofiten qualsevol descuit per fer mal als altres. I quan ja els han fet mal, no pots fer res.
Però tu eres mestre de quina edat?
De primària.
I per
tota
què?
La primària.
Però pobres, no? Jo no crec que hi hagi cap nen que sigui dolent.
No, no. Ell no era així, no. Era més aviat discret. Poca cosa. Qui ho havia de dir, eh? De fet, no el recordo gaire. Ell sí que sembla que em recorda a mi, és clar. Diu que sóc un adultòcrata. Per això em té aquí, sense matar-me. Vol allargar la meva agonia al màxim. Gairebé cada dia fa que em portin a la seva cambra, on m'obliga a participar en els seus jocs. Diu que així aprendré com se sentia ell quan jo era la seva mestra.
Perquè l'obligaves a fer moltes coses.
Feia el que sabia de fer. És clar que prefereixo això que el que fa els homes. Els va enviar tots a treballar a les mines de cobalt. Ets casada, tu?
No.
No tens parella?
Sí, tinc parella.
Doncs segur que la teva parella l'han enviat allà. El cobalt és molt important per poder continuar fabricant telèfons mòbils. I aquí gairebé tots els nens en tenen més d'un.
Tot seguit baixen dos nens guàrdies. Un d'ells obre la cel·la de la mestra i li posa unes manilles.
Ho veus? Ja hi tornem a ser. Però no et preocupis, mami. Tot sortirà bé.
El guàrdia s'endú la mestra escales amunt i et deixa sol amb un altre nen guàrdia, que s'asseu en una cadira. Passen les hores i la mestra no torna. Et preguntes quina mena de jocs deuen ser els del rei i quin deu ser el destí que té previst per tu. Aleshores, t'adones que la respiració del nen guàrdia ha canviat. És més profunda. Efectivament, sembla que s'ha adormit a la cadira. Ha estat un dia amb moltes emocions i ben mirat els nens no són gaire efectius com a guàrdies nocturns. Té les claus de la cel·la penjant dels pantalons. Podries provar de prendre-li si estires el braç a través dels barrots. Però si t'enxampés, segurament empitjoraries encara més la teva situació. Què tries?
Robar-li les claus.
Estires el braç i aconsegueixes prendre-li les claus. Obres la cel·la intentant no fer soroll. Uns quants passadissos i portes més tard et trobes miraculosament a l'exterior. Gairebé sembla que t'hagin deixat sortir expressament. Al carrer, el sol s'està ponent i una claror ocre cobreix els edificis. T'allunyes tan ràpidament com pots d'aquell lloc i t'adones que al teu voltant no hi ha ni un sol cotxe. Ni un. Els carrers es fan estranys amb la seva absència. És com si hi hagués un gran buit. El que hi ha, en comptes de cotxes, són diversos grups de nens que corren i criden amb alegria. Els observes des de lluny, procurant que no et vegin. Són en una plaça on les cadires i taules de les terrasses han estat apilades en un racó. Ara els nens hi juguen un partit de futbol on tot s'hi val. Xoquen, es tomben, es fan sang als genolls, però fan una cara de felicitat que no havies vist mai. Entre els jugadors hi ha altres criatures que corren com boges i es fan senyals seguint un altre joc que no comprens. Tots van com salvatges, amb la roba mitja estripada, les cares brutes, les mans plenes de fang. En un banc una mica més enllà, un grup de 5 criatures, més tranquil, llegeixen llibres no censurats de Roald Dahl i rondalles que parlen de pares que abandonen els fills, madrastres malèfiques i nenes devorades per llops. Estan tots més que atents i de tant en tant riuen sorollosament. Si et veuen, podrien alertar els guàrdies. Potser és millor que t'amaguis i esperis. A mesura que el sol es va ponent, els nens van marxant, esgotats i feliços. Gairebé ja no queda ningú a la plaça. Recorres els carrers i amb l'arribada de la nit, aquest nou règim ofereix una cara diferent. Veus botigues amb les persianes rebentades i els vidres dels aparadors trencats. Hi ha criatures tirades per terra com si anessin drogades. Han quedat catatònics a conseqüència d'una pujada de sucre. Per tot arreu hi ha embolcalls de brioixeria i de llaminadures. De lluny t'arriben uns alarits inquietants, que tant podrien ser d'alegria desbordada com de pànic. Escrutes tots els racons, però no, no hi ha ni un adult. Et preguntes, on deuen ser els teus fills? Al cap d'una estona veus a dos dels nens que fa un moment jugaven a futbol, barallant-se per la pilota. Tots dos se la volen endur i diuen que és seva. La discussió escala i en qüestió de segons es converteix en una baralla física brutal, on la criatura més alta i fornida comença a clavar coces i cops de puny al nano més menut. Li clava un cop al cap i se t'encongeix el cor. Sembla que no sigui gens conscient del mal que li pot arribar a fer i no saps què fer per aturar-lo, però és ell mateix que en veure que l'altre ha quedat estès a terra, marxa satisfet amb la pilota i sense cap traça de remordiments. El nen més petit ha quedat malferit a terra. Què fas? L'ajudes?
Sí, l'ajudo.
Vas cap allà? Però abans que puguis arribar-hi, el nen s'aixeca i marxa tan de pressa com pot. Sembla que alguna cosa l'ha espantat. S'acosten un grup de nens en bicicleta. Van tots amb dessuadores i pantalons de xandall negres. Passen pel costat molt de pressa. Quan han fet un parell de voltes, t'adones que porten alguna cosa. Tornen i ho veus bé. Són bats de beisbol. Van fent voltes al teu voltant i cada vegada tanquen el cercle, apropant-se més a tu. Quan són a prop teu, piquen a terra amb el bat. Els sons estridents et sobresalten. El cercle s'estreny.
Per aquí! Per aquí!
Et crida una nena. És força alta, tot i que no deu tenir més de 8 anys. Va vestida amb roba baldera de color verd. A la samarreta hi té unes lletres que no saps què volen dir. Sota la caputxa de la dessuadora li veus una cara plena de determinació. Els nens de la bicicleta van cap a ella només veure-la i la persegueixen. La nena corre i es fica per un carreró. Els nens la segueixen brandant els bats de beisbol. Van molt més ràpid que ella i sembla que l'atraparan aviat, però entra dins d'un portal. Els nens deixen les bicis i la segueixen. Els perds de vista. Aleshores apareix un altre nen més petit d'uns 5 anys, amb una motxilla penjant a l'esquena.
No et preocupis, que no l'atraparan. Vine amb mi, corre!
Segueixes el nen per diferents carrers? Fent ziga-zagues com si intentés evitar que algú ho seguís. Finalment us ficau per la boca del metro, que és completament fosca. El nen treu una llanterna i és a través del seu focus de llum que veus una estació de metro abandonada on les rates campen lliures per l'andana. Baixeu a les vies i recorreu el túnel cap a dins. Al cap d'un moment trobeu els vagons. Pugeu al segon. No veus gairebé res, però el nen de seguida encén un alot que hi ha penjant d'una de les baranes metàl·liques i es deixa caure sobre el seient.
Has tingut sort que t'haguem trobat. Aquells no estan per bromes. Si t'enxampen, et prenen tot el que portis a sobre.
Moltes gràcies, la veritat, sí. He passat molta por.
Com has pogut escapar de la presó?
Perquè s'ha dormit i li he robat les claus.
Ah, és la primera vegada que un adult aconsegueix escapar de la presó.
Sí, jo he vist claríssim que està profundament dormit i jo sé ser molt silenciosa.
Que bé haver-te trobat. La veritat és que ens aniria bé un adult.
Home, sí, la veritat és que esteu molt sols, no?
Ja, al principi, quan va començar la revolució, tot semblava fantàstic. Era fàcil engrescar-se amb les promeses de llibertat. Anar a dormir l'hora que volguéssim, no haver de fer extraescolars... Però no és tan bo com semblava. Necessitem límits.
Sí, em sona aquesta paraula.
Trobo a faltar tenir un horari. Que algú em digui què he de fer. I sobretot, què no puc fer.
Clar.
Trobo a faltar que em prohibeixin fer coses i que em diguin que és pel meu bé. Em feia sentir segur.
T'entenc.
I trobo a faltar la mama, esclar.
Ja, és que ha de ser molt dur estar aquí sols, no?
Sí, tu voldries ser la meva mama?
Jo et voldria ajudar i cuidar, però hauria de trobar els meus fills, que també els he perdut.
Ella ja té fills, no necessita d'altres.
La nena ha entrat sense que us n'adonéssiu.
Tot bé?
Sí, me'ls he tret de sobre fugint per l'antic centre comercial. Ja li has explicat qui som?
No, encara no. T'estava esperant.
La nena s'asseu al seient del vagó. Fa una pausa llarga abans de dir...
Som la resistència. Volem acabar amb el rei.
Ah, ara ho entenc tot. O sigui, vosaltres voleu recuperar una mica el que hi havia abans, encara que potser canvien algunes coses, no?
Suposo que tu vols tornar a veure els teus fills, oi?
Home, sí, sisplau, jo no crec que pugui viure si no els trobo.
Jo sé qui són. Els van acusar de dissidència fa uns mesos i els van empresonar, amb tots els altres que no ho veien.
I on són?
Escolta, jo no vull que em facis de mama, però sí que vull fer un pacte amb tu.
Digue'm.
Si ens ajudes a enderrocar el rei, jo et prometo que t'ajudaré a treure els teus fills de la presó.
Això està fet.
Acceptes?
Accepto.
La nena allarga la mà cap a tu i l'encaixeu.
De fet, tots dos objectius coincideixen, perquè per enderrocar el rei necessitaríem tenir més membres a la resistència. I segur que si alliberem a tots els nens que hi ha ara mateix a la presó, es voldran unir a la nostra causa.
Sí! I tots junts acabarem amb el rei!
Perquè els nens que estan a la resistència entenc que és que no feien cas d'aquestes ordres tan liberals.
Sí, però escolta'm, el pla és senzill.
Vale.
Esperem a l'endemà al matí. A primera hora hi ha un canvi de guàrdia a la presó. Aprofitarem aquest moment per posar un explosiu a la part de darrere de l'edifici. En tens un apunt, oi?
I tant, sempre.
El nen es treu la motxilla i t'ensenya un moment el que hi ha a dins. Semblen, efectivament, unes bombes.
Ui, però a mi això em fa molta por, però un explosiu que què? Que farà que les parets petin.
Saps? Una de les coses bones que té que ningú et prohibeixi mirar coses d'adults a YouTube és que pots trobar-hi coses interessants, com ara tutorials per fer explosius casolans.
Ja, però on els voleu posar, aquests explosius?
A la part de darrere de l'edifici. I quan els explosius esclatin, tu i jo aprofitarem el caos per entrar per la porta principal i alliberar tants nens com puguem. Primer els teus fills, d'acord?
Mm-hmm.
Aquella nit la passes dormint al vagó, estirada al seient i pensant en què deuen fer els teus fills. Encara no s'ha fet del tot de dia i sortiu al carrer, de camí a la presó. Aquesta resulta ser una antiga acadèmia d'anglès per a nens, d'aquelles que tenen grans finestrals de vidre, que tenen dibuixats arbres de coloraines. Ara, però, els vidres estan empastifats per dins i s'hi han col·locat barrots.
Ai, aquest lloc em fa venir calfreds. Encara recordo els àudios que havia d'escoltar cada dia sobre una nena estúpida que es deia Marxa i que encara creia en la fada de les dents.
Us amagueu darrere d'una cantonada i observeu el canvi de guàrdia. Les parelles de guàrdia se saluden entre si i s'entretenen, tal com teníeu previst, parlant sobre la decapitació del dia anterior. La reprodueixen tot rient. Mentrestant, el vostre expert en explosius ho aprofita per creuar el carrer i situar-se darrere de l'edifici. Obre la motxilla quan un guàrdia apareix del no-res i l'agafa pel coll.
Ens han descobert! Hem de fugir d'aquí, de pressa!
La nena gairebé t'empenta perquè surtis d'allà. Correu carrer avall. Ella corre davant teu i t'indica el camí. Es coneix molt bé la ciutat, així que segur que de seguida trobarà per on fugir. Us fiqueu en un carreró que acaba en un cul de sac. Es deu haver equivocat.
T'has equivocat?
De cop i volta t'adones que al vostre voltant és ple de guàrdies. Us estaven esperant.
Sí, és una trampa. I has caigut de quatre grapes.
Els guàrdies t'envolten apuntant les llances cap a tu. Sembla que te l'han jugat. Havies confiat en ella, oi?
Sí.
De l'altre costat del carrer apareixen els altres guàrdies que porten el nen. Li han pres la motxilla i el fan avançar a coces pel carrer.
Ah, i fins aquí la famosa resistència. Sa Majestat estarà molt content. Vols dir alguna cosa? Tenia ordres d'aconseguir trobar els rebels que encara quedaven lliures. I ves per on? No només he trobat l'únic membre que queda de la rebel·lió, sinó que també he atrapat una fugitiva.
O sigui que realment el que vosaltres preteneu és eliminar tots els adults.
Sí.
No, a mi m'has estat enganyant durant tot aquest temps.
Sense respondre a la pregunta, la nena s'apropa al nen i amb gestos maquinals, sense cap mena d'expressió a la cara, treu els explosius de la motxilla. Mentre dos guàrdies tenen el nen agafat, ella li enganxa els explosius al voltant del cos amb cinta aïllant.
Què estàs fent?
El nen tremola de dalt a baix.
Tranquil, serà com els vídeos de YouTube que tant t'agraden.
La nena encén la metxa i s'aparta d'ell. El nen surt volant a trossos, escampant-se en totes les direccions.
Porteu-la al palau. Ja veuràs quan el rei s'assabenti que t'has intentat escapar. No en tindrà prou en decapitar-te. Ja s'ha encarregat de fer capturar els teus fills. Els deu tenir a la seva cambra, obligant-los a jugar amb ell. Però tranquil·la, que no els matarà. Els voldrà executar davant teu per fer-te pagar que hagis intentat escapar. I després? Després sí. Després et matarà.
Ai, per favor, sisplau. No fem més tonteries. Porta'm davant del rei.
Els guàrdies se t'emporten a la força. Pel camí, us creueu amb algun nen que et mira fixament, amb uns ulls que volen reconèixer en tu la mare que va perdre amb la revolució. Creueu una zona jardinada molt gran coberta de flors grogues i que envolta el Palau Reial. És el primer cop que el veus per davant. És un gran edifici neoclàssic amb un frontó central sostingut per columnes. A banda i banda de la porta d'entrada hi ha dues escultures que representen el rei en posat majestuós. Just abans d'arribar a la porta, us trobeu una altra parella de nens guàrdies que van custodiant la mestra. La porten a fer la seva reunió setmanal amb el rei. La mestra et mira i, veient que és ara o mai, empenta un dels guàrdies, li agafa la llança i la clava a l'altre guàrdia.
Eh!
La mestra surt corrent. Els teus guàrdies la persegueixen i el guàrdia que s'ha quedat sense llança també. Mentre fuig, la mestra es gira i et pica l'ullet. És el teu moment. Has d'aprofitar-lo per intentar trobar els teus fills. Però el guàrdia ferit, que és a terra, et demana ajuda.
Sisplau, ajuda'm. Sóc només un nen. Jo no volia res de tot això. Només obeia ordres.
Ho sento, he de marxar.
Té una ferida a la panxa per on surt molta sang. Segurament, si no l'ajudes, morirà.
Sisplau, ajuda'm.
Sí, em sap greu, aquest cop no puc.
L'ajudes o vas a buscar els teus fills?
Vaig a buscar els meus fills.
Mala puta, ajuda'm.
El nen s'incorpora i treu una daga de sota la túnica amb la que pretén atacar-te, però no se'n surt. Cau a terra i la daga va a parar als teus peus. Agafes l'arma i entres al palau.
Ajuda, ajuda, no em deixis aquí.
A dins et trobes amb un món d'ostentació i luxe. Ets en una gran sala amb el terra cobert per una catifa vermella. A les parets s'alcen unes grans columnes de marbre i al sostre hi ha un fresc, que és una imitació dels querubins de Rafael. Recorres els passadissos desviant-te quan sents guàrdies que s'apropen. Van patrullant amunt i avall. Malgrat tot, aconsegueixes avançar i fer un cop d'ull algunes sales que són plenes de jocs de tota mena. És el somni de qualsevol criatura. Finalment et trobes amb un passadís que està especialment protegit. Hi ha quatre guàrdies que el vigilen i també la mà dreta del rei. Just en aquell moment li sona el telèfon mòbil.
Al jardí, de pressa!
Desapareixen tots pel fons del passadís. Sembla que la mestra n'està fent de les seves. Entres al passadís, on hi ha una porta molt gran guarnida amb motius daurats. Quan l'obres, et trobes amb un dormitori. Al mig hi ha un llit reial amb cortines recollides en cadascuna de les quatre cantonades de fusta. El rei hi dorm plàcidament, embolcallat en mantes, com si estigués dins l'úter matern. Al voltant del llit hi ha muntanyes i muntanyes de Barbies i Kens amuntegats els uns sobre els altres, sense cap ordre. Avances trepitjant les nines, enfonsant-te una mica cada passa, caminant per sobre els braços i cames de plàstic rematadament normatius. Quan arribes al llit, veus que el rei dorm profundament i abraça amb força un peluix del mic. Ara sembla impossible que aquest nen sigui aquell tirà capaç d'ordenar execucions públiques. Però ho és. I has d'aturar-lo abans no cridi els guàrdies i acabeu tu i els teus fills decapitats a la plaça. A la mà encara portes la daga. Quan apropes la daga al rei, aquest obre els ulls immediatament i et frena, agafant-te els dos braços pels canells.
Què estàs fent?
Vinc a buscar els meus fills.
Què pretens? No em voldràs fer mal, oi?
No, vull que sortiu tots d'aquesta dictadura.
Jo només sóc un nen, estava jugant, era broma.
No, no és cap broma, s'ha d'acabar això, d'una vegada.
No, he estat sense voler, no em facis mal, sisplau.
No, no et faré mal, però porta'm on estan els meus fills, ara mateix.
Els ulls t'imploren pietat i s'omplen ràpidament de llàgrimes.
No em facis mal, sisplau.
No, no et faré mal, però digue'm on són els meus fills.
No, et prometo que a partir d'ara em portaré bé.
No et crec.
Et faré cas en tot i faré tots els deures que em diguis.
No et crec. Vull que desmuntis ara mateix tot això que t'has inventat.
I si no vull?
Ho has de fer. Digue'm on són els meus fills ara mateix, sisplau. Us esteu torturant la vida. Digue'm on són els meus fills.
No.
Què creus, que ets molt lliure ara? Que tens molta sort amb totes les coses que t'has inventat? Quants mòbils portes per aquí penjats? Quants mòbils tens?
No t'ho vull dir.
Bueno, porta'm on són els meus fills.
D'acord, però no em facis mal.
No, no et faré mal, però porta'm ara mateix on són els meus fills.
No, no vull.
Què necessites? Què necessites perquè... per portar-me'ls?
Necessito que te'n vagis.
És que no me n'aniré. És que crec que no m'estàs entenent. Crec que ara mateix tens bastant més a perdre tu que jo, o sigui que porta'n immediatament a veure els meus fills perquè m'estic començant a cansar ja.
Que no et portaré davant dels teus fills?
Doncs t'ho trauré tot, perquè ara mateix, amb aquesta daga, t'ho puc treure tot. Et puc lligar els dels braços, et puc treure tots els mòbils i et puc deixar aquí lligat fins que me'ls portis.
Doncs si fas això, cridaré els guàrdies perquè et matin.
Et té agafada pels canells?
No, és que jo no et deixaré cridar.
Però el capdavall té la força d'un nen i te'n desempallegues fàcilment. Li agafes un braç, amb l'altre intenta pegar-te...
Va, per favor, sisplau, prou! Va!
Li veus la ràbia als ulls?
Va, si és que és normal, esteu rabiosos, és horrible, us esteu inventant un infern!
I finalment decideixes que l'has de matar. Està espantat. És un nen que es protegeix d'un adult. Finalment deixa de fer força. Es queda quiet, mirant-te, suplicant-te amb la mirada. Té uns ulls petits i vius i bellugadissos. S'arronsa d'espatlles. Fas un esforç per recordar tota la maldat que amaga. I li claves la daga.
No, 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 no.
A on?
No ho veig, al primer lloc.
No, sisplau, no.
La cara se li cobreix d'una expressió de dolor i de tristesa i els ulls se li omplen de llàgrimes. Veus com se li va relaxant tot el cos, com si s'hagués de dormir? Però no tanca els ulls. Et mira fixament amb aquells ulls petits i vius i bellugadissos fins que deixen de moure's. El nen és mort. Aconseguiràs recuperar els teus fills i amb l'ajuda de la resistència alliberareu tots els adults que encara són vius. Es restablirà l'ordre i els nens tornaran a tenir el mateix rol a la societat que han tingut sempre. Però et quedarà el dubte de si has fet bé d'acabar amb la seva revolució. Per molts anys que passin, l'expressió d'indefensió i vulnerabilitat del nen rei mentre li clavaves la daga no desapareixerà mai dels teus malsons. Fins aquí el viatge per les realitats desconegudes i sempre inhòspites del llindar. En el proper episodi tornarem a entrar en aquesta espiral de bogeria amb un nou convidat prou temerari com per participar en aquesta experiència. Us deixem amb una entrevista on el director del programa, Toni de la Torre, conversa amb la convidada d'aquest episodi que ens explica com ha viscut la seva història. Ens retrobem a l'altre costat del llindar.
Aina, quan vulguis, et pots treure l'antifaç.
Que graciós. Bueno, m'ha semblat horrorós, realment, la història.
T'ha semblat horrorós tot.
M'ha semblat horrorós, la història. M'ha semblat horrorós, la història. O sigui, al final, en plan, jo vull sortir d'aquí ja. Però bueno, què tal, Jordi, com estàs?
Quin és el moment que t'ha semblat més horrorós?
No,
que has de triar un moment.
Al final, el d'haver de matar un nen, o sigui, que els nens morin, l'implosió, aquell que li han posat tot uns explosius, era en plan... A mi em costa molt veure patir nens petits, em costa molt. O sigui, el moment en què la decisió de dir has de matar, o sigui que pues això ha sigut com, bueno, espero que s'acabi la història ja, perquè no tinc ganes de seguir per aquí.
Després de matar un nen ja
no, per, sí, és com en plan, on
més podem anar, no?
Sí, no, no.
Si busquem o hem buscat noves formes de criança és perquè no volem reproduir la dels nostres pares? Això que argumenta aquest rei és cert?
Jo crec que és perquè sí que quan un es entra en la maternitat i paternitat es qüestiona qui és, no? I d'on ve i què és el que vol fer. Llavors, jo sí que crec que estem en un moment ara de qüestionament i de fer tot una criança molt diferent a la que havíem tingut. Però depèn de qui, no? També, vull dir, jo personalment hi ha moltes coses
que no, bueno, jo no tinc res a veure amb la Mariana, ni amb la seva...
És un personatge, la Mariana.
Exacte, ni amb la seva educació.
Jo tampoc tinc res a veure amb el rei, sàdic.
Ja m'imagino. I amb la seva educació i tot, però és veritat que un sempre es qüestiona i vol intentar millorar, no? I vol intentar aprendre. I hi ha coses de l'educació que vam rebre que eren molt més punitives, que jo crec que que està molt bé que s'hagi eliminat això, però hi ha moltes altres que també funcionaven, no? I que ara potser ens estem passant.
Cap a l'altre extrem.
Cap a l'altre extrem, sí.
Una mica.
Bueno, de fet, aquesta història que t'has inventat, no?, d'alguna manera ve a parlar això, no?, crec, com la falta de límits i com la falta d'estructura pot convertir-se en un terror.
En un terror.
En un terror en el que els nens poden viure, també, no? Perquè, vull dir, això que no sé quin al final ho deia, no? Vull dir, en algun moment, no?, la resistència aquesta que m'enganyava, no? Jo vull tornar a recuperar, que em diguin què he de fer, no?
Que em prohibeixin coses,
sisplau. Que em prohibeixin coses i que em donin, no? I crec que això és tan important. El que passa és que estem confosos, no? I a vegades entenem els límits com càstigs i no hi tenen res a veure, no? I fem càstigs i no conseqüències i coses d'aquestes.
Hi ha hagut un moment que també li has donat la raó al rei.
Sí, perquè jo penso que tenen
raó. Hi ha hagut moments que dius, ostres, connecto amb tu, no?
Sí, perquè jo crec que tenen raó els nens amb tota aquesta part, que a més, de fet, la Mariana feia molt al principi de la sèrie, no? Que és com tot no escoltant el que t'estan dient, no? Un nen està enfadat per alguna cosa i tu estàs com, no, però això és bonic i això és xulo. I dius, no, però si està enfadat, si té raó d'estar enfadat, no? Segurament si li diguessis, ai, si tens raó d'estar enfadat, però se li passaria, no? Perquè quan a tu et validen el que t'està passant, quan, com a adult, també passes a estar més tranquil, no? Si jo estic plorant perquè estic trista i et vinc a dir, però no estic trista, pues et sents pitjor que si algú et diu, t'entenc.
Sentint-te explicar això, no trobes que sabem massa? No tens la sensació que sabem massa? En el
sí,
moment
perquè és
que
molt...
ho valides, hem com estudiat d'alguna manera que és el que...
Però jo, en el fons, entro...
Potser no hauríem de saber tantes coses.
Però jo crec que està molt relacionat amb qualsevol relació. Vull dir que crec que sabem massa i en el fons sabem poc, perquè en el fons crec que costa molt trobar-te adults per la vida, no? Vull dir que som molts nens petits que demanem que ens salvin quan ens fem grans, no? I que crec que en el fons quan ets pare és una de les relacions com més difícils i però que en el fons es pot aplicar a qualsevol relació que tingui un vincle profund, no? Llavors jo no sé si sabem molt. De fet, crec que no som... No ens treballem massa molt.
Però a l'hora de parlar-ne, no és, fem servir un llenguatge de vegades que és... Com a mínim és d'haver intentat aprendre moltes coses. Després la pràctica ja no ho sé. Ja no ho sé. Hi ha un moment, quan diu el rei, hi ha un moment que diu és que no hi ha diferència entre el que feu. Vosaltres penseu que sí, però no hi ha cap diferència entre el que esteu fent ara i el que feien abans els vostres pares. L'única diferència és que ara ens atabaleu més.
Sí, bueno, perquè abans, com tu deies, no hi havia tanta teoria i llavors se seguia més l'instint i, per tant, era més... Perquè sí, no? Que tots vam sentir de petits. Perquè això, perquè sóc el teu pare, perquè sóc la teva mare, perquè sí. I ara tots fotem unes xapes monumentals que els nens no tenen res, no? Estan com...
Que són per tu, en realitat.
Que són per tu, per justificar totes les accions que estàs fent, no? Sí.
Quina part del discurs aquest inicial del judici del rei t'ha tocat més de prop? Has pensat, ara aquí m'ha tocat un feble o això no m'ho esperava?
No ho sé, o sigui, en tota la història, no? M'arribava molt com el dolor, em feia molta pena, no? En el fons, m'ha fet molta pena aquesta història. Molta pena com del dolor i el patiment que poden tenir els nens expressat després amb una ràbia i amb un odi i amb un tal, no? Però que quan un nen està així és que està fatal, no? Llavors pensava, hòstia, em portava també a extrems, o sigui, he viatjat molt a extrems que estan passant, per desgràcia, al món, guerres i tal, no? I penso, hòstia, que dur és quan un nen petit està en una situació d'hostilitat, no? Perquè fa molta pena, com deia abans.
Sí. Tu, de fet, n'has sortit força ben parada d'aquest escenari extrem que m'he imaginat. Vull dir, la pobra Damaris Gelabert no ha tingut cap opció davant del rei, que, per cert, des d'aquí agraïa a la Damaris que hagi volgut participar en el joc. I també hi havia coses bones en aquest règim totalitari, poques, però alguna hi havia. Hi havia la recuperació de l'espai públic, per exemple, no? Les cadires de les terrasses ara allà arraconades a les places. En quin moment els nens van perdre aquest espai? En quin moment vam segregar els nens col·locant-los en zones infantils?
No ho sé, però realment és un drama, però no només amb els nens, no? Vull dir, amb la gent gran, no? També. O sigui, en quin moment els extrems els hem enviat a...
a unes zones fosques, unes zones fosques, i és absurd, no? És totalment absurd. Ahir just vaig anar amb la meva filla a visitar una dona que m'havia cuidat molt de petita i que és com la meva àvia, i està molt sola, no? I de cop em deia això, em va dir ella. Però és curiós perquè tots som petits, no? Tots som petits i tots serem grans algun dia, no? I li vaig dir, sí, sí, és molt estrany el que fem.
Sí, és ben bé això. Relacionat amb això, creus que en general cada cop es té menys paciència amb els nens? És a dir, de seguida se'ls penja l'etiqueta de malcriats? Penso en circumstàncies, restaurant, aquestes circumstàncies, que hi ha adults que hi van i no estan disposats a compartir l'espai amb els nens, amb nens, i de seguida van a que és un malcriat...
Sí, crec que sí. De fet, ara fa poc que vam fer un viatge i hi havia un lloc on no vam poder anar perquè era com només per adults, no? I em va sorprendre molt i vaig pensar... Tampoc ho vaig jutjar, perquè en el fons també penso, bueno, puc arribar a entendre, però trobo que és una societat una mica malalta, precisament, de no respectar, doncs, que no sempre tot serà com a tu t'agrada i que els nens... si tu els inclous, a més, i els fas partícips, i ells també es fan més responsables i es fan més... Vull dir que sí, a mi em sembla serà trist.
Paradoxalment, és una societat infantil.
Totalment.
El fet de dir això no m'agrada, ai, això no vull, no m'agrada i no em va bé, i
ho aparto,
ho trec del plat.
Per això et deia que abans et deia, no?, que en el fons el que costa més és trobar-se gent adulta.
Adulta,
no?
Pel món. Què en penses del tòpic del petit dictador? Que és un tema que surt bastant sovint quan es critiquen aquestes noves formes de criança, mm-hmm. que tu ja has deixat clar que no entres en cap model concret, eh?
Sí,
però
no,
és una figura que recurrentment, no? Aquest nen és un petit dictador.
És que, de fet, això de si entro o no entro en models de criança, és que jo crec que el bon model de criança també és molt complex, no? Vull dir que no és en blanc que existeix, no? I simplement intentar-ho entendre des del bon lloc i el nen dictador, doncs... és un nen que no se li posa límits, no? I per tant, està demanant a crits que se li posin límits. Crec que és això. I que és això, que moltes vegades confonem el no posar límits amb ser comprensius, no? En abraçar les seves emocions, no? I a vegades pues, un nen està esgotat i simplement està cansat i has d'anar més ràpid i fer pues, això faràs així, 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 pum, i menys explicacions, no?
En referència a això, aquesta idea del petit dictat, ho diem molt? La idea del petit dictador, jo trobo que és molt omnipresent, aquesta
sí,
idea de que els nens, com si abans els nens no, la idea de que el nen, això també passa amb els adolescents i amb els joves, no? Que tota la família gira al seu voltant, per tant el nen esdevé el petit dictador de la casa.
Sí, perquè, bueno, jo aquesta frase no l'he fet servir massa, però entenc molt bé el concepte que vol dir, no? I crec que està linkat amb això de que ara com que volem ser més permissius amb coses que jo crec que està bé, no? Per exemple, jo què sé, abans quasi molts de nosaltres doncs vam anar a dormir a una altra habitació molt aviat, no? I no passava res si ploraves 2 dies seguits i 2 nits seguides i passaves a dormir les 8 hores seguides i ja està, no? I ara és com que és una cosa que és molt, molt més difícil de trobar. Hi ha gent que ho fa també, no? Però a mi personalment va ser una cosa que no vaig fer, no? Perquè no volia sostenir els meus fills plorant durant 2 nits. Vull dir que alhora hi ha alguna cosa com d'abraçar i de no permetre tanta violència, no? Però alhora després has de saber assumir que les coses són una mica més lentes, no? Que els nens existeixen. Vull dir, és que el petit dictador també és perquè potser veníem acostumats abans d'una criança que aïllava més els nens dels adults, no? Uh-huh. I ara estem intentant una altra cosa, però ja et dic que hi ha tant marge d'errors perquè és tan segons com ho entengui algú, no? Perquè això no vol dir que no, un nen no pugui plorar i hagi de plorar perquè està frustrat i hagis de dir, pues sí, pues ara plores perquè... t'entenc, jo també tinc ganes de plorar i ploro a vegades perquè no em surten les coses o perquè això no m'agrada que estigui passant o el que sigui, no?
Mm-hmm. El rei també assenyala la contradicció entre voler fer els nens més lliures i omplir-los d'extraescolars una mica, no? Saps, quines diries que són les causes d'aquest augment d'activitats fora de l'escola, no? I és que hi ha una... El rei argumenta que és perquè volem fills perfectes que reflecteixin com de perfectes som nosaltres.
Sí, és que per això té raó, aquest rei.
Té raó aquí, eh?
Sí, per això té raó, no? Que sí que som superexigents perquè volem pues això, no? Una vida tan cada vegada pues, més capitalista, més demandant, més productiva, no? Que parlin tots els idiomes i que més siguin bons amb tot, amb robòtica, i ens inventem tota mena de conceptes. I els dies tenen poques hores per fer tantes coses, no? I a més jo moltes vegades dic, a més és curiós que hi hagi aquesta línia quan el món està tan canviant i no en tens ni idea, i probablement el que necessitaran més els nens és creativitat i capacitat de resoldre coses que no sabem que vindran encara, no? Que una cosa concreta, i que de l'avorriment és d'on sorgeix la creativitat, vull dir que...
Un altre fet distintiu d'aquesta generació és que moltes de les propostes d'oci o culturals dirigides a nens són com vehicles útils pels pares per ensenyar hàbits o treballar coses. Un exemple molt clar d'això per mi és el món editorial, que és ple de llibres per treballar coses, no? Llibres que aparentment són contes, però que en realitat són perquè el nen controli la ira, aprendre a gestionar les emocions... Per què volem fer els nens emocionalment perfectes? Per què no poden llegir literatura sense finalitat, sense una finalitat última?
Perquè jo crec que hi ha aquesta obsessió per la productivitat. Crec que està molt relacionat, no?, amb la productivitat, amb el capitalisme. Jo, de fet, quan estàvem creant la sèrie, desenvolupant-ho molts cops, deia, hòstia, estem parlant sobre un sistema capitalista totalment, no? Perquè la sèrie parla d'aquesta aspiracionalitat d'una gent que vol anar a buscar un lloc amb valors, però vol estar connectat amb la ciutat, no? No se n'estan anant a dues hores perduts al mig de la muntanya, sinó volen tenir molt a prop la ciutat, tenir molt a prop la productivitat, i tot està relacionat amb ser productius i amb donar resultats, i és un infern. És que, a veure, tu saps avorrir-te? És que, clar, el problema és que nosaltres hem deixat d'avorrir-nos i nosaltres hem deixat de... Cada cop parem menys, no? I els mòbils i tot això, que aquesta era la pitjor part d'aquesta cosa que s'han inventat, perquè si s'haguessin carregat els mòbils, estiguessin allà tan feliços, diria, hòstia, doncs anem tots a viure en aquest sistema que s'han inventat.
Bueno, però han just... invertit el... Perquè actualment hi ha molts nens malauradament esclavitzats de les mines de cobalt, ells el que han fet és enviar-hi els pares, no? Han fet la inversió aquesta.
Clar, però que probablement el que hauríem de tots és plantejar-nos
com... Plantejar-nos que potser tants mòbils...
Que potser ens hem de carregar tot això tots plegats junts, perquè encara no ens anem adonat de lo... esclaus que som, absolutament, no?
Darrere de tot això, de tot aquest pensar sobre la criança, hi ha en realitat només una cosa, que és la por de que no siguin feliços?
Sí, jo crec que hi ha la por amb totes les seves extremitats, no? Però la por de que no siguin feliços les persones que més t'estimes en el món, però en el fons jo crec que és la por de tu mateix, de tu mateix no estar bé, no? Vull dir, perquè al final qui és feliç, no? Vull dir que... Però sí, jo crec que en el fons volíem explorar, i jo volia explorar com estem de desconnectats.
Darrerament hi està havent una alarma social, també una mica mediàtica, una preocupació generalitzada al voltant del sistema educatiu a Catalunya arran dels resultats, mals resultats dels informes PISA, i es parla de manca d'inversions en educació i de males decisions polítiques, però també s'assenyala molt la manca de disciplina, anem una mica al consumisme, de límits, de la cultura de l'esforç, que remet directament a aquestes noves formes de criança. I al mateix temps s'estan una mica posant en dubte aquests nous mètodes pedagògics com l'ensenyament per projectes. Creus que són crítiques justes, que són fonamentades...
Home, jo crec que realment els nens necessiten guies, no? I necessiten realment acompanyament, i que potser ho parlo molt des del desconeixement, perquè no sóc mestra, no sóc pedagoga, no estic dins de les aules, però pel que veig a prop, és difícil que un nen petit pugui posar-se molts objectius i complir-los ell sol sense que hi hagi un acompanyament a prop, no?, d'aquests objectius, i com que falten recursos, perquè jo sí que crec que l'educació hauria de ser on es posés més diners d'una societat, i la sanitat, no?, però l'educació, doncs és molt difícil que una aula amb 20 i pico alumnes, cadascú es posi els seus objectius i sense que ningú estigui allà al costat, una assoleixi aquests objectius, no?, o que s'aprenguin les taules de multiplicació jugant. Vull dir, no sé, hi ha un moment que dius,
estudies les taules de multiplicar
i ja seràs està. Més feliç, perquè final. Més ràpid arribaràs a coses, i tampoc, i crec que és important a la vida també entendre, o sigui, per mi la clau també és transmetre el plaer pel coneixement, per aprendre, no? I crec que tot és complicat, no? O sigui, però com es fa? No ho sé, tampoc em voldria aquí posar una tesi, perquè no en tinc ni idea, però sí que és important que la transmissió del plaer per aprendre hi sigui, i a vegades vol l'esforç. Jo crec que l'esforç és important.
Des del punt de vista dels nens, sí que és una mica anàrquic, en el sentit que, si tu et poses en la seva pell, dius, ara, sistema per projectes, no? I creiem, no? Ens hi tirem. Surt un informe i ara de cop i volta, ui, això, els projectes, em sembla que no. Mòbils, és el mateix. mòbils, ens hi tirem, no els hi donem tauletes. 4 dies més tard estem, no? S'està regulant que no hi hagi mòbils a les aules. Vull dir que parlem de pares que van d'un costat a l'altre, que ens tornem una mica bojos, però institucionalment també anem d'un lloc a l'altre.
Perquè s'estan explorant, no? I s'estan passant de voltes i tornant enrere, i perquè apareixen coses que semblen que seran meravelloses. I jo, com tot, sempre penso que amb la justa mesura tot pot ser interessant, no? Però vull dir que els projectes són meravellosos, i jo crec que treballar des de l'interès i la passió del nen no hi ha res millor, perquè també és veritat que no tenia sentit obligar, jo què sé, a estudiar les comarques sense posar-li potser una utilitat, però també arriba un moment que si no te les estudies, però no les sabràs, no?
Sabràs, no?
No sabràs les comarques. Això passarà. Però, vull dir, a més, a vegades, doncs això, l'interès pel coneixement, però també està bé que els nens tinguin, perquè hi ha nens com persones, no? Llavors hi haurà qui vibrarà amb l'obligació i vibrarà, i hi haurà que no. És que no sé, després et fas gran i veus que has de fer tantes coses que no et venen de gust, no? I que també penses, ostres, que si criem nens que només volen fer coses que els vinguin de gust...
Clar, però aquí hi ha dues tesis,
i no saben,
no?
Portar...
La del millor anar-nos acostumant abans, que és el que estàs dient, no? Una mica millor començar a fer algunes cosetes que no ens vinguin de gust, bueno... I després hi ha la tesi del no, fins que no sigui estrictament necessari, que no facin res que no els vingui de gust.
Per això parlo de l'equilibri, per això parlo d'un equilibri, clar. No? Però també, si no, perquè pots decidir tenir una vida totalment fora del sistema, també, i és vàlid, no? Però... El sistema és bastant cabron.
És persistent. Sí. El sistema és persistent. Parlem de la mestra abnegada, que al final és la que s'ha sacrificat per ajudar-te a enderrocar el rei. És un personatge que es defineix per aquesta dolçor, però és que és una dolçor cansada, per aquesta paciència infinita, tant amb nens com amb pares, que a la sèrie apareix un personatge, no?, amb aquest perfil. Però al mateix temps també és un personatge que et jutja molt. T'has sentit jutjada per aquest perfil? De...
Jo com a
sí,
Aina?
Sí, com a Aina.
No, jo realment no m'he sentit jutjada.
Però la mestra de la sèrie sí que
la
jutja
mestra
la
de la
Mariana.
La mestra de la sèrie sí que jutja la Mariana, sí. Sí, ens feia gràcia sempre col·locar personatges per sobre de la Mariana, a nivell de consciència, no? També, igual que la nena, la Lia està per sobre. Mm-hmm. I com amb un... Perquè, per això, no? Perquè volíem, en el fons... amb tota l'estima i l'amor i el carinyo cap a la Mariana, que és un personatge que m'encanta, però hi ha una paròdia, no?, també de certs comportaments, i llavors aquesta mestra, pues això, com tu dius, dolça, però que té aquesta mirada com de dir quan tu vas, jo...
Ja he tornat quatre cops.
Jo he tornat quatre cops, sí, sí. No? I ja sé d'on vas, ja sé què et passa, no? I aquesta capsa negra de l'escola i aquesta voluntat de control, no?, que té la Mariana malaltís, doncs ella ja ho ha viscut, no? I llavors ens feia gràcia.
A la història també t'has trobat, ho deies al principi, que és el que més t'ha trasbalsat, alguna escena de violència entre nens, que és molt dura. Penses que això és així? És a dir, penses que si no hi hagués adults regulant, això és la llei de la selva?
Home, el pati, per exemple, a mi em sembla que sense regulació de cap tipus pot ser el lloc, en el fons, on... I és el lloc, no?, de fet, on succeeixen més les desigualtats i les injustícies, i per intentar tenir, bueno, pues una societat una mica més sana, doncs hem d'intentar ajudar-los, no?, des de petits a regular-se. Jo sí que ho penso, això.
Relacionat amb això, el bullying pot ser que sigui el gran tema que encara que no aconseguim resoldre en aquest aspecte? Que se'n parla molt, però... Bueno, com el sistema és persistent.
Clar, per això mateix, no? Perquè en el fons és molt complicat amb els pocs professors, en el fons, que hi ha amb la quantitat d'alumnes, estar a prop de coses que poden ser molt silencioses i que poden ser molt petites i que a més venen moltes vegades de llocs, doncs, de família, jo què sé, de nens que estan passant per moments complicats, no? I que s'ha d'anar molt enrere, molt enrere, molt enrere, i al final als mestres també se'ls demanen tantes coses que també no sé com es pot fer, però crec que realment és molt important, perquè és un lloc, és una situació molt, molt dura, que passen molts nens. I
la mestra amb la que has trobat et deia, et parlava de nens malvats, que ha estat un moment en el que has saltat bastant. Jo no sé, has dit
sí,
alguna
perquè,
cosa. Jo no sé quina
nens...
mestra ets tu, però
sí,
nens malvats
pensat,
no, hi ha nens malvats, sí o no?
Ja et dic, o sigui, jo crec que, jo personalment crec que no, crec que hi ha nens que s'ho passen malament i que tenen problemes, no? I que per tant quan un nen està sent molt agressiu, vull dir, evidentment s'ha de posar un límit perquè no agredeixi, però s'ha de veure què passa, no? Perquè d'on ve, perquè sempre és el reflexe d'algú.
De fet,
igual que tots nosaltres, és que per això dic que per mi en el fons és com la mateixa, com la vida adulta, però d'una manera comprimida, un nen, no? I vull dir que els adults també, quan algú està molt enfadat i quan algú està, és perquè li passa alguna cosa, quan algú li afecta tot molt personalment és per alguna cosa, no?
Un adult molt violent, un dictador adult.
No, bueno, perquè ja s'hauria hagut de revisar, no?
Dubtaries?
Vull dir...
Li dones un marge als nens.
Vull dir, hi ha un punt que quan et vas fent gran t'has pogut passar moltes coses i a vegades que tens la capacitat, possibilitat, o no la pot, o no la tens, perquè això també ja podríem parlar dels privilegis en el que una persona quan creix pot accedir o no a certes coses, però està clar que una vegada tu has tingut la infància que has tingut i t'ha afectat i t'ha fet com ets, no? I per tant, quan et fas gran, doncs tens la possibilitat de revisar coses i ja no pots dir, bueno, és que a petita, dius, ja, bueno, però ara ja ets un adult, pues, fes-te responsable.
Si no vas aprofitar, daga, no?
No, fes-ho ara, no? Sempre, jo crec que sempre hi ha temps. Jo, amb això, sóc molt optimista. Es pot començar a fer teràpia amb 70 anys.
amb el nen dictador, al final, justament el que t'impedia clavar-li la daga era això, no?
Feia molta pena, clar. No, horrible. És que això no ho vull ni pensar, ha sigut un conte. No.
Això no ha passat, jo
això
no ho he
passat,
fet.
No ho he fet. Però sí, sí, clar. És molt dolorós perquè veus que un nen no ha tingut temps de qüestionar-se res, no? Per l'edat i per tant, quan veus aquest odi, aquesta capacitat de fer mal, és perquè hi ha hagut molt de dolor.
És una decisió on et volíem portar, vull dir, et volíem portar que haguessis de matar el nen, però clar, volíem buscar la manera que ho haguessis de fer. No? Que és, i l'única excusa a l'hora de fer el guió possible
era per salvar els propis fills,
era per salvar els propis fills.
Ja, ho he vist. Ja ho he vist.
No, és allò de pels meus fills, el que sigui. És cert això o no?
Sí, home,
en la ficció ha estat cert.
Sí, i tant.
En la realitat també.
També, sí. El que passa és que un no es vol imaginar aquestes situacions, no? Perquè és com... també imaginar-s'ho, doncs prefereixo pensar que no té sentit, però sí, està clar que jo pels meus fills donaria la meva vida, o sigui que...
Hi ha alguna cosa de la història que faries diferent ara que ja fa una estona que ha sortit? Alguna cosa que diries, mira, el pobre soldat que li havia clavat allà en Sara, potser l'ajudaria, pobre, que l'has deixat allà tirat, o...
Bueno, ho podria dir que m'hagués acompanyat, però com que ja veia per on anava, m'he pensat, bueno, és que...
L'has clixat, eh?
És que si no, acabaré que va matant algú en algun moment i he pensat, doncs ja està, que te'l deixo, a veure si arribo d'una altra manera, més ràpida.
Tornaries a creuar el llindar, malgrat que clarament no ha estat una experiència agradable?
Bueno, el podria... No, m'ha semblat molt interessant, eh? I realment he tingut un viatge i l'he fet i ha sigut com, uau. O sigui, sí, el tornaria a creuar, però m'agradaria una història més lluminosa.
Una mica més tranquil·la. Doncs moltes gràcies, Aina, per creuar el llindar.
A vosaltres, moltes gràcies.
El llindar. Direcció i guió, Toni de la Torre. Narració, Jordi Buixaderes. Producció sonora, Road Audio. Producció audiovisual, Roger Codina. Producció, Sònia Deulofeu. Càsting, Jordi Domènech. Repartiment d'aquest episodi per ordre d'aparició. Laia Vidal en el paper de nen rei. Andrea Martín en el paper de mà dreta del rei. Cristal Barreiro en els papers de mestre i de falsa líder de la resistència. I Elisabet Bargalló en els papers de nen de la resistència i de guàrdia ferit, amb la participació especial de Damaris Gelabert.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.